I ara qui tenim aquí preparat el telèfon és en Pol Lloveras, que cada setmana ens explica un fet històric i troba una relació amb algo actual. Ell ens ho explica. Bon dia, Pol, com estàs?
Bon dia, Júlia, molt bé.
Doncs bé, avui, aquesta setmana, veurem de quina manera unes accions del passat han acabat influint fins avui, perquè de la història n'aprenem i de la història també n'hi ha lligams en l'actualitat.
Sí, efectivament. Jo sé que sembla que cada setmana us acabaré sorprenent, no? Perquè ja hem vist mig món en aquesta secció. Però avui és que haurem d'anar una miqueta més enllà, perquè haurem d'anar fins a Sud-amèrica. Sabíeu que, de no ser per un volcà del Perú, la revolució russa no hauria succeït?
Aquesta sí que no li veig relació per enlloc. De moment, almenys, ja. Pol, no li trobo.
Sé que sembla que no tenim cap ni peus, com és habitual, però aquests fenòmens estan connectats amb petites peces que és que semblen d'un gran dòmino. Per entendre-ho, ens caldrà anar primer a Rússia, al segle XVI. Durant bona part d'aquest segle, el tsar seria un de molt conegut, Ivan el Terrible. Aquest es mantindria més com el monarca que més anys ha estat regnant al país des que tenen registres dels tsars, o sigui que va estar-hi una bona estona. Durant el seu regnat va posar les bases del que seria l'estat rus modern. Reformaria el codi penal, introduiria la impremta i fins i tot faria aquesta famosa catedral de Sant Basili, la de les cúpules de colors. Per això, molts el consideren el pare, o potser millor dit, l'avi, de la pròpia nació russa.
Però el que no entenc és perquè, si va fer coses bones, per què li diuen el Terrible? Sí.
Doncs mira, perquè va perseguir i executar els seus propis homes, i clar, això no agrada gaire, no? Però és que a la història dels tsars hi ha la tendència de fer grans coses a costa de concentrar poder i del que podríem anomenar danys col·laterals, no? I en el cas d'Ivan el Terrible, això seria encara més cert. Perquè algunes de les seves dones, per exemple, van ser enverinades pels mateixos homes que sovint l'abandonaven, des de generals fins a homes de confiança, això era un constant. I clar, això ell no ho va portar gaire bé. Si bé s'exageren les coses que arribaria a fer, és cert que va passar a ser un líder amb plens poders, molt autoritari i sever, vaja, que estava ben a prop de que li poguéssim dir dictador. Fins i tot arribaria a constituir una guàrdia personal per executar aristòcrates personalment, però pel que passaria a la història seria per assassinar el seu propi fill.
Però matar el seu fill? No ho entenc.
Sí, així va ser. Va ser un accident, això sí que és veritat, perquè Ivan el Terrible el mataria després d'una discussió, donant-li amb el seu ceptre sense voler. Però d'aquesta escena, per cert, hi ha un quadre magistral d'Ilya Repin que sempre recomano, perquè de veritat, si podeu, veieu-lo, perquè il·lustra els fets d'una manera superba. Però és que a Rússia aquest incident ha tingut una transcendència històrica que ja veieu, no? Té aquest quadre que és està top d'entre tot el que es va fer en producció artística russa, però perquè ja era una història ben coneguda dins de la societat, i ho és no només perquè tothom la coneix, sinó perquè aquest assassinat portaria una de les majors crisis de la història del país. Per entendre el context, el tsar Ivan només tenia dos fills i aquests doncs va matar el gran. O sigui que la corona quedaria aleshores en mans del petit, qui tenia poques llums, per dir-ho d'alguna manera, i estava força desinteressat pel govern. De fet, hi ha la teoria que tenia impediments cognitius, com Carles II a Espanya, i se sap que qui realment governava no era ell, sinó el germà de la seva dona.
Que fort, però i on entra el volcà?
Doncs mira, aquest volcà que et comentava es tracta del Huayna Putina, i és un volcà de gairebé 5 quilòmetres d'alçada al sud del Perú. Va entrar en erupció per darrera vegada en aquest any, l'any 1600, o sigui, fa 424 anys. L'impacte que va tenir sobre l'entorn va ser tan gran i va expulsar tantes tones de material volcànic que va baixar la temperatura de tot el planeta. I això sabem pels anells que hi ha als troncs dels arbres, prou vells com per haver-ho viscut, que ens mostren signes d'un parell d'hiverns extraordinàriament freds en aquella època. I no només això, sinó que també s'han trobat registres a països tan llunyans com Suïssa o Mèxic, i es diu que es van veure sols rojos i eclipsis a la Xina, a Àustria, i fins i tot s'han trobat capes d'àcid a l'Antàrtida que corresponen a l'època de l'explosió. Imagina't com de lluny va arribar.
Doncs molt, molt lluny, sembla mentida.
Sí, però les conseqüències sí que van ser reals, podríem dir, no? Perquè qui més les va patir, fora de Bolívia i el Perú, evidentment, va ser Rússia. Amb aquesta situació tan complicada en què es trobaven, com dèiem, doncs un parell d'hiverns durs només va fer-ho empitjorar. ja sabeu que Rússia és un país amb tundra i molt de fred, o sigui que si baixaven encara més les temperatures, la collita era molt reduïda. S'estima que un terç de tota la població russa va morir com a conseqüència de la fam, un terç, eh? I és clar, amb aquest caos generalitzat...
És una autèntica bogeria, és moltíssim.
Efectivament, és que Rússia, podríem dir que... És que semblava a prop de desintegrar-se, eh? I feia ben poc que s'havia començat a formar. Això ho van veure els països veïns i a més van aprofitar per treure-li territori, eh? O sigui que se'n van aprofitar tots.
Tela, tela, i com ho van solucionar? Perquè, clar, Rússia a dia d'avui segueix existint.
Sí, i bueno, ho van fer perquè uns 10 anys després, o sigui que van trigar, van tenir el seu caos, com ja hem dit, els estaments van reunir-se d'urgència en una espècie de parlament per nomenar com a tsar a Miquel I. I seria el primer de la dinastia Romanov, o sigui que d'aquesta crisi va sorgir el canvi de dinastia. Sota el seu mandat es mantindria l'estat rus, que ja és un bon començament, però és que fins i tot arribaria a l'oceà Pacífic, o sigui, aconseguiria creuar Sibèria com volien els seus avantpassats. I això seria un fet força simbòlic del nou abast que tindria aquesta dinastia seva, perquè amb el Romanov van tenir-se alguns dels tsars més importants de Rússia, com Pere el Gran, qui faria del país una gran potència, i es coronaria més com a primer emperador de tota Rússia.
Ostres, doncs mare de Déu, la veritat, perquè com estaven de malament van ser... els comunistes, no els que van fer la revolució, o no?
Sí, ells serien els que la farien més tard, però clar, falten molts anys, eh? Encara, o sigui, hi ha segles aquí de gestió Romanov, i aquí és on està la clau. De fet, d'aquesta relació amb els Romanov és d'on surt el xoc amb els bolxevics, perquè hem de tenir en compte que aquesta dinastia, com deia, de tots aquests anys, en podríem treure uns 300 que van governar. I després d'aquesta sèrie de bons tsars, entre ells Pere el Gran, doncs va haver-hi uns que no van saber portar gaire bé el país. Concretament, a finals del segle XIX, Rússia, després de molta aquesta mala gestió, era un país molt empobrit, poc industrialitzat, analfabet, i a més, en comptes de fer-se més democràtic, com altres països a Europa, doncs tirava cap enrere i es feia cada vegada més autocràtic. La situació va començar a ser tan desastrosa que el tsar Alexandre II va ser assassinat per terroristes polonesos el 1881. Ell havia intentat liberalitzar-ho com podia, però és que seguien mantenint un sistema de servitud semblant al feudalisme, tan endarrere estaven. I clar, això impedia que aquestes reformes que poguessin introduir funcionessin del tot.
Doncs tot va avançant, però a la vegada es queda encallat.
Sí, sembla que no. Sí, sembla que no acaba com de tirar, no?, cap endavant. I en com estaven de malament, doncs, com dius tu, van ser els comunistes que van fer la revolució al final, perquè això no es pot entendre de no ser pel Romanov, novament. Alexandre II, per exemple, com deia, el van matar polonesos, però perquè estava imposant un imperi russòfon a costa de nacions com la polonesa o la ucraïnesa. I no va ser capaç de refer el sistema pseudo-feudal que hem comentat, no? El seu fill tampoc seria capaç de fer-ho, entre altres coses perquè va morir molt jove. I així arribem fins al net Nicolau II, que sí que va ser a qui els bolxevics van matar, tant amb ell com a la seva família, el juliol de 1918.
I tot perquè una crisi va empitjorar un volcà.
Ah, sí, i és molt probable que, amb les condicions que es van donar, una revolució hagués esclatat en qualsevol cas, eh? Però insisteixo, si els Romanov no haguessin mantingut l'antic règim com ho van fer, ni haguessin fet una gestió tan pèssima a les acaballes de la dinastia, per cert, doncs estaríem veient una pel·lícula molt diferent. De fet, va ser a la derrota contra el Japó i la revolució fallida del 1905 el que faria que a Rússia doncs es posessin les bases de la revolució bolxevic anys després, no? Quan any més tard la Primera Guerra Mundial ja fos un desastre per Rússia, és que no faria més que doncs empitjorar la situació, no? O sigui, que de no ser per aquesta crisi tan agreujada del volcà que dèiem, doncs mai hauríem vist una revolució bolxevic, i el que és ben segur, Lenin no s'hauria pogut posar en contra del Romanov, entre altres coses perquè no haurien estat en allà.
Al final són molts fets que han de coincidir, que han coincidit, i que jo em dóna la sensació que es mosseguen la cua, Pol.
Sí, és el mateix que dèiem abans, no? Que els tsars, doncs, es veu una mica la tendència aquesta a repetir, a concentrar poder i fer coses grans, o grandioses, millor dit, i sí, al final es va repetir la història, ja veiem que és cíclic i que, bueno, d'una manera o de l'altra la història surt endavant. Mira, va ser fins i tot que estàvem parlant dels bolxevics, va ser Lenin que va dir aquesta frase tan famosa de un pas endarrere, dos passos endavant, o sigui que una filosofia molt russa, no? També és justament això que comentes.
Exacte, i de la història, sobretot, Pol, el que fem és aprendre'n, per tant, Sempre està bé trobar una relació i recordar-la, perquè així en traiem algun aprenentatge.
Completament, a veure si podem trencar alguns d'aquests cicles que insisteixen en seguir apareixent.
Doncs, Pol, moltes gràcies. Ens retrobem dissabte, diumenge vinent, i... I doncs et seguim escoltant i seguim aprenent al teu costat, Pol.